Bon dilluns, són les 8, comença el Supermatí.
Bon dia, comencem la setmana amb uns quants dies amb temperatures més contingudes.
És dilluns 1 de juny del 2026. A la Bisbal d'Empordà ha sortit el sol a 6:45 i estan ara una temperatura de 19 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'emet com sempre per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que tanca El Cisne, una de les històriques comercials més emblemàtiques de Platja d'Aro, i que l'Oncoswim bat el rècord de recaptació amb prop de 118.000 euros per a la investigació contra el càncer, i que SOS Costa Brava denuncia l'ACA i la Generalitat per episodis de contaminació a Castell Cap Roig. A l'entrevista d'avui, al Supermatí, parlem amb Francesc Sánchez Carcassés, director artístic del Festival Festiu, el Festival de Música del Castell de Calonge, que va presentar la setmana passada l'edició d'aquest 2026. I com cada dilluns, acabarem el Supermatí amb l'Oriol Bernà, qui ens porta sempre els resultats i les notícies més destacades en clau esportiva, tant del Baix Empordà com també de les comarques gironines. Això serà d'aquí una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 1 de juny del 2026, aquí, al Baix Empordà. I saludem a aquesta hora la Carla Saló. Bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa Coromines ha decidit posar punt i final a una de les històries comercials més emblemàtiques de Platja d'Aro i tanca El Cisne.
La propietària del Cisne ha baixat definitivament la persiana de la pastisseria després de gairebé 7 dècades d'activitat. La venda del local tanca una etapa personal i professional que ha marcat la seva vida i la de moltes generacions de veïns i veïnes i visitants.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu.
A les comarques gironines, l'Alt Empordà destaca amb 11 espais, mentre que el Baix Empordà només en manté 3. La Selva continua sent l'única comarca del litoral català sense tenir cap platja canina durant la temporada alta de bany.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Oncoswim bat el rècord de recaptació amb prop de 118.000 euros per a la investigació contra el càncer.
Ha recaptat els diners per la investigació del càncer de mama triple negatiu i el suport a persones amb càncer. La travessia solidària entre l'Estartit i Calella de Palafrugell ha reunit 33 equips i prop de 200 nedadors. La Milla Solidària també ha assolit un rècord de participació amb 225 inscrits.
I la plaça Garbina de Llestret va acollir aquest divendres una de les nits més destacades de l'actual edició de l'Ítaca Pobles, amb un concert d'Amazoni que va reunir un públic entregat i va convertir l'espai en un escenari de proximitat i de complicitat. Carla Saló.
El músic bisbalenc va oferir una actuació intensa que va culminar amb diversos bisos després que els assistents reclamessin el seu retorn a l'escenari. El concert arribava en un moment especial per a Jaume Pla, que continua presentant el seu darrer treball Banderes per a Daltònics, el disc que marca el seu retorn als escenaris després d'un període d'aturada.
I el servei de bus que uneix Barcelona amb l'aeroport de Girona ampliarà els seus horaris a partir d'avui dilluns, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu.
La nova programació preveu 56 expedicions diàries repartides entre els dos sentits de la línia i suposa un reforç important de l'oferta respecte a l'any passat.
I l'Ajuntament de Palamós ha reunit aquesta setmana passada la Comissió Representativa Institucional del Pla Educatiu d'Entorn, el màxim òrgan de participació i coordinació d'aquest programa educatiu. Maria Alzina.
La sessió ha servit per avaluar les actuacions desenvolupades fins ara i definir les línies estratègiques dels propers mesos, amb l'objectiu de continuar promovent l'equitat, la inclusió i l'èxit educatiu al municipi.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
SOS Costa Brava denuncia l'ACA i la Generalitat per episodis de contaminació a Castell Cap Roig.
SOS Costa Brava ha presentat dues denúncies administratives contra l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat per episodis de contaminació a l'entorn de Castell i Cap Roig. L'entitat reclama investigar l'origen dels abocaments i les possibles afectacions a espais naturals protegits.
I Endesa reforçarà la línia elèctrica Bellcaire-Empordanet dins un pla d'inversions de 42 milions d'euros a la demarcació de Girona.
Endesa invertirà prop de 42 milions d'euros a les comarques gironines aquest any. Entre les actuacions previstes destaca la repotenciació de la línia elèctrica entre Bellcaire d'Empordà i Empordanet, una infraestructura clau per al Baix Empordà.
I seguim amb tu, Berta, perquè ens has d'explicar que més de 4.000 estudiants gironins afrontaran un espau de rècord amb noves mesures contra les còpies.
Més de 4.000 estudiants de les comarques gironines faran les proves d'accés a la universitat els dies 9, 10 i 11 de juny. L'espau d'enguany incorporaran controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics i tornen a batre rècord de participació a Catalunya.
L'Associació Filatèlica i de Col·leccionisme de Sant Feliu de Guíxols presenta dos segells de curs legal per a Espanya dedicats a l'artista Antoni Gaudí i al president Josep Irla. Maria Alsina.
En el cas del segell dedicat a Antoni Gaudí es vol commemorar el centenari de la mort de l'artista barceloní i pel que fa a Josep Irla es commemora el 150è aniversari del seu naixement.
I la palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez publica el llibre Els camins de la Chloe. Ferran Castelló.
L'obra, també editada en castellà, combina ficció i experiències personals. La història segueix una protagonista marcada per les caminades i el camí de Sant Jaume com a espai de creixement vital i reflexió personal.
I fins aquí els principals titulars d'aquest matí de dilluns que us ampliarem en el bloc informatiu d'aquest programa del Supermatí. Ara, però, ampliem la mirada i fem un cop d'ull a les notícies més destacades que passen, com sempre, més enllà de casa nostra. I comencem parlant dels docents que han de decidir si accepten el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris d'USTEC i professors de secundària després de setmanes de mobilitzacions convocades pels sindicats amb jornades de vaga per tot Catalunya, talls de carreteres i manifestacions massives davant dels edificis dels serveis territorials d'ensenyament. Aquest dilluns al migdia s'obre el període per votar. A les comarques gironines i a la Catalunya central es mantenen les mobilitzacions per aquest matí. I després d'11 jornades de vaga sense resultats, els metges apugen el to de les protestes. A partir d'aquest dilluns 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més i insten els metges a deixar fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Una mona d'edat ha resultat ferida de bala aquest diumenge al vespre a Badalona. La nena a qui la bala hauria tocat de rebot la tenen a l'Hospital Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet i no perilla la seva vida. Els fets van passar aquest diumenge a 7:45 del vespre al barri de Sant Roc de la ciutat. I l'agressió d'un policia a una manifestant encén la protesta dels docents al País Valencià. La delegada del govern, Pilar Bernabé, anuncia una investigació per uns fets incomprensibles que embruten la imatge de la policia. Són les 8 i 9 minuts d'aquest matí de dilluns 1 de juny del 2026. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Isaac Vila, que ens espera el temps per aquest dilluns després d'un cap de setmana calorós.
Bon dia. Comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que ara mateix són força suaus a tota la comarca, valors al voltant dels 20 graus, fins i tot ara mateix 22 graus a Palamós, fruit d'una mica de mestral, d'una mica d'aquest vent terrer rescalfat que ha fet que la temperatura pugi ara mateix, però no patiu perquè aquest vent anirà de baixa i es mantindrà, i girarà a marinada, girarà a garbí aquesta propera tarda i farà que la temperatura no sigui tan elevada com aquest com aquests següents dies. Esperem un parell o tres de dies amb una temperatura més continguda. Deixarem enrere momentàniament aquesta calor tan desbocada que vam tenir aquesta setmana passada i tornarem a sovintejar aquestes tardes amb intervals de núvols i fins i tot amb algun possible ruixat que podria afectar la comarca a partir de dimecres, entre dimarts i dimecres. De moment, avui dilluns, com dèiem, un dia majoritàriament tranquil, assolellat, amb temperatures altes d'estiu, però menys que no pas la setmana passada, i amb, com dèiem, amb tarda, amb creixement de nuvolades a l'interior, que deixaran una tarda més enterbolida. Com diguem, demà, dimarts i dimecres, la temperatura seguirà baixant una miqueta més.
Doncs estarem pendents d'aquestes temperatures que la setmana passada van arribar a ser molt altes i que també aquesta setmana sembla que no ho seran tant, com bé ens diu el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vilà. Moltes gràcies, Isaac. Un dia més per aquesta previsió del temps. Nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí de dilluns, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem amb l'entrevista a Francesc Sánchez Carcassés, el director artístic del Festival Festiu del Castell de Calonja. Serà d'aquí a uns instants. Fins ara.
Supermatí. Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
Mimma, el teu espai.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
Falta un minut per un quart de nou. Moment ara per escoltar el comentari d'opinió que ens porta cada dia. Avui ens el porta Miquel 40.
Fa pocs dies algú em comentava una dada que em va deixar pensatiu. Al meu poble, durant tot el 2025, només hi haurien nascut 3 infants. I en el que portem de 2026, només un. No he pogut verificar encara aquestes xifres amb dades oficials, però la conversa em va quedar al cap. No tant per la precisió del número com pel que representa, perquè sigui exactament un, 3 o 5, Tothom que viu al Baix Empordà percep que hi ha menys cotxets, menys nens als carrers i més persones grans que fa 20 o 30 anys. El fenomen no és exclusiu de la nostra comarca. L'any 2024 van néixer a Catalunya poc més de 53.000 infants, la xifra més baixa de les darreres dècades. Al conjunt de l'Estat se'n van registrar 318.005, un 25% menys que fa 10 anys. La fecunditat es manté al voltant d'1,1 fills per dona, molt lluny dels 2,1 que serien necessaris per garantir el relleu generacional. Al mateix temps, vivim més temps que mai. L'esperança de vida supera 83 anys i continua augmentant. És una magnífica notícia, però combinada amb una natalitat persistent baixa, té una conseqüència inevitable, que és l'envelliment de la població. A la demarcació de Girona ja hi ha aproximadament 125 persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 16 anys. El creixement demogràfic existeix, però no prové dels naixements. Les defuncions continuen superant-los. La població augmenta principalment gràcies a l'arribada de nous residents. Dit d'una altra manera, el Baix Empordà continua guanyant habitants, però no perquè hi neixin més nens. La qüestió no és si hi ha massa gent. La qüestió és si hi ha prou gent jove. I aquí és on el debat acostuma a simplificar-se. Sovint es parla de baixa natalitat com si fos únicament una decisió individual, i evidentment que ho és. Tenir fills és una decisió lliure que correspon exclusivament a cada persona o a cada família, però això no vol dir que la societat hagi de ser indiferent a les condicions en què aquesta decisió es pren. Un país que necessita noves generacions hauria de crear les condicions perquè formar una família no es converteixi en una font d'incertesa. L'accés a l'habitatge, l'estabilitat laboral, la conciliació o l'educació infantil no són només polítiques socials, són també polítiques demogràfiques. No cal dir-li a ningú com ha de viure. El que hem d'evitar és que aquells que voldrien tenir fills acabin renunciant-hi perquè el context els hi posa massa difícil. Una societat que considera els infants una càrrega acaba tenint cada vegada menys infants. Una societat que els considera una inversió de futur actua en conseqüència. La immigració també forma part d'aquest debat. De fet, és imprescindible. Sense immigració, Catalunya i el conjunt de l'Estat envellirien encara més ràpidament. Sense immigració, molts sectors econòmics tindrien dificultats serioses per funcionar. I negar aquesta realitat és tan absurd com negar la baixa natalitat. Però la immigració per si sola tampoc resol el repte demogràfic. Tampoc n'hi ha prou amb comptar quantes persones arriben. Cal preguntar-se quin tipus d'immigració ve i quines oportunitats trobaran una vegada siguin aquí. Quan una economia depèn excessivament de la mà d'obra barata i vulnerable, el risc és que la immigració deixi de ser una eina de prosperitat compartida i es converteixi en una reserva permanent de salaris baixos. I això tampoc beneficia ningú, ni a les persones que arriben ni a les que ja hi eren. El Baix Empordà necessita treballadors, però també necessita emprenedors, professionals qualificats, comerciants, mestres, metges, tècnics i creadors de riquesa. Necessita persones que vulguin construir aquí el seu projecte de vida. En definitiva, necessita nous ciutadans. Per això la integració és tan important. I la integració només funciona quan es construeix sobre drets i també sobre deures compartits. Els drets són irrenunciables, però també ho és la necessitat de respectar les normes de convivència, de participar de la vida cívica i incorporar-se progressivament a la llengua comuna que permet que una societat diversa pugui entendre's i avançar unida. Malauradament, aquest debat sovint queda atrapat entre els dos extrems polítics. Uns tendeixen a evitar qualsevol reflexió crítica sobre els reptes de la integració. Uns altres converteixen aquests reptes en una eina de confrontació permanent i de racisme. I entre una actitud i l'altra, l'espai dels partits de centre desapareix per una conversa que estigui adulta i basada en dades, responsabilitat i sentit comú. I és precisament aquesta conversa la que necessitem, perquè el debat sobre la natalitat i la immigració no és un debat identitari, és un debat de futur. D'aquí a 30 anys, qui omplirà les escoles del Baix Empordà? Qui treballarà als hospitals? Qui mantindrà els serveis públics? Qui crearà empreses? Qui liderarà les entitats culturals i socials dels nostres pobles? Qui vetllarà per la nostra herència cultural i lingüística i treballarà per la seva pervivència i evolució? Aquestes preguntes no tenen una única resposta, però totes comencen al mateix lloc, que és en la capacitat d'una societat per generar noves generacions i integrar amb èxit aquelles persones que decideixen sumar-se al seu projecte col·lectiu. Potser aquella conversa sobre els naixements del meu poble només era una anècdota. Potser sí. Però, i si era un avís?
Passen 4 minuts d'un quart de 9. El festiu de Calonge i Sant Antoni ja té cartell per aquesta edició del 2026. Els Amics de les Arts, Judit Niederman i la Ludwig Band encapçalen la sisena edició ja del festival, que manté el seu format de proximitat i aposta també per artistes catalans. La programació es farà del 13 al 22 d'agost al Castell de Calonge. I per saber-ne una mica més, ens visita ja aquí en directe al Supermatí el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés. Què tal, Francesc? Bon dia.
Molt bon dia, que ho fa de debò, un dia preciós.
Doncs sí, sembla un dia estival, comencem la setmana i el mes de juny amb un bon dia, i també un bon dia per explicar aquesta nova edició del festival de Calonge i Sant Antoni. No sé com s'ha preparat tot, no sé quines novetats hi ha respecte a edicions anteriors, que ens pots explicar?
Doncs mira, molt content que tingui, com deies molt bé en la introducció, una línia de continuïtat, que és aquesta proximitat a nivell artístic, amb cantants, amb intèrprets, amb grups de casa i també amb varietats de ritmes i estils. Això vol dir que, com molt bé has avançat, doncs obrirem el festival amb els Amics de les Arts, amb un festival també que, en casualitats de la vida, potser i una mica buscat, doncs fem moltes efemèrides i moltes celebracions. Els Amics de les Arts, com segurament sabeu, celebren els 20 anys, i d'aquesta manera, amb un concert que fem amb el Foment. El Foment és una fundació de Girona que projecta tot el que sigui el català, en la llengua, en la cultura, i per això mateix l'any passat van començar una col·laboració amb la Fundació Foment, que malauradament no va poder acabar doncs a concretar-se amb l'obertura del festival perquè Maria del Mar Bonet estava agònica i no va poder cantar. Però aquest any han repetit perquè la col·laboració va ser bona, tot i això, i obrim festival amb els Amics de les Arts i el concert del Foment el dia 13 d'agost. Serà una primera setmana que es completarà amb la Judit Niederman i la Geosinfonia la vigília de la Mare de Déu d'agost. Aquí hem d'aturar-nos una mica, perquè si bé Judit Niederman ja ha participat en el Festival Festiu i, per altra banda, doncs, sovinteja molt en concerts acompanyat del seu grup, un terceto, en aquesta ocasió seran 26 músics a dalt de l'escenari que conformen els 22 de la Geosinfonia, una orquestra sinfònica doncs reduïda, més les interpretacions de la Judit Niederman amb les noves cançons i una mica de repàs també de l'anterior. I aquesta primera setmana, el dia 15 d'agost, el dissabte, tancarem tots els concerts en els jardins del castell amb el Ludwig Band, crec que un dels grups que estan en aquests moments més en forma, que ha renovat i revolucionat una mica el mercat de la música de Catalunya. Aquesta és la primera setmana, Joan.
És que déu-n'hi-do, per ser una primera setmana, és una setmana prou forta, i com comentaves bé, diria jo que aquesta doble vessant, podríem dir, dels Amics de les Arts, un grup consolidadíssim, 20 anys de trajectòria ja, de panorama no només gironí, sinó també català, i de més enllà també, fins i tot amb renom internacional, amb també amb altres com la Judit Niederman o la Ludwig Band, que són dues formacions que estan, podríem dir, de moda en els últims anys. No sé si ja heu programat buscant aquesta doble vessant, uns grups més consolidats, altres que també que estan molt de moda en els últims anys, per arribar a públics també diferents.
Sí, ho està també justament el que deies, no? I aquesta commemoració dels 20 anys se suma amb els 10 de la Judit Niederman, per cert, i justament busquem que pràcticament cada dia pugui atraure en públic diferent, que molts públics coincideixen en diversos intèrprets, però que trobin de tot i força. En aquesta primera setmana que hem comentat de festival, és justament la tercera del mes d'agost, però després, en la següent setmana, com podràs comprovar, doncs mirem de que hi hagin altres vessants de la música en uns àmbits molt diferenciats, com pot ser el món de la copla, el món del clàssic i el jazz. En aquest cas començarem el dimecres 19 d'agost amb la Mariona Escoda, buscant aquest públic també una mica més juvenil, com vàrem encetar l'any passat Miqui Núñez. De Miqui Núñez passem a Mariona Escoda, buscant aquest públic jove, que segurament en les primeres edicions, doncs per diversos motius, no havíem pogut programar. I el que no deixem mai de la vida, terra de músics, Calonge, és el concert de coples, la principal del Llobregat i la Sant Jordi. Com sempre, hi haurà una estrena molt especial, en aquest cas l'hem encarregat en el compositor Jordi Molina, i l'estrena tindrà el nom de El Castell de Calonge. Dues coples, la primera part alternativament van interpretant les sardanes, clàssiques la majoria d'elles, ja tenim el programa, i una segona part que s'ajunten les dues coples, en formen una de sola, de 22 músics. Estem molt contents també del divendres dia 21 amb el concert de clàssic, perquè en aquest cas també hem tirat cap a la terra, cap a la comarca, concretament amb en Guillem Batllori, un gran baríton nascut a Palamós i que està en aquests moments doncs treballant moltíssim. Ahir cantava Andorra, concretament amb una interpretació doncs amb orquestra sinfònica, i d'altra banda s'anava cap a València, on estarà un mes amb diverses contratacions del Palau de les Arts. Aquesta temporada ja ha actuat en el Liceu i, com segurament molts de vosaltres recordareu, també va ser finalista del programa Ària de Televisió Espanyola, que per cert va fer un paper molt i molt destacat. I acabarem també en el Pati d'Armes, tots aquests concerts en el Pati d'Armes, amb una altra commemoració que ens fa una il·lusió impressionant. La Sant Andreu Jazzband, músics joves, nois i noies, sota la direcció de Joan Chamorro. D'aquí han sortit Andrea Motis, ha sortit Elia Bastida, Rita Pallés, vol dir, surten una formació de joves músics del món del jazz amb una qualitat impressionant, i cada fornada, doncs, podríem dir quasi que és millor. Han fet una secció a Sant Andreu Jazzband, perquè no solen tocar el mes d'agost, que fan festa, que fan vacances, però en aquest cas, per celebrar el 20 aniversari, han acceptat, i nosaltres contentíssims, de que tanquin el festival. 7 concerts, obrim els Amics de les Arts, celebrant 20 anys, acabarem amb el Sant Andreu Jazzband, també celebrant 20 anys.
Ha quedat un festival molt, molt commemoratiu, entre 20 anys, també 10 anys de la Judith Nederman. Déu-n'hi-do, un festival, una edició d'aquest 2026 molt amb noms molt marcats d'aquí, de Baix Empordà, també de les comarques gironines i del panorama català. També sí, crec, Francesc, que hi ha una petita estrena, diguéssim, que és la marca Festiueig, també.
Sí, mira, justament m'estic perquè t'anava a dir, escolta'm, i a nosaltres ens fa molta il·lusió totes aquestes interpretacions. Però l'any passat vàrem començar una cosa que vam fer-ho en 3 concerts i vàrem dir, home, això ho hem de repetir. I és dintre de la col·laboració amb l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, ara fa 15 dies justament, dediquen tot un cap de setmana al que diuen l'aparador. L'aparador conviden cantants, intèrprets, també altres tipus de gèneres del món de la cultura que vinguin aquest cap de setmana a Calonge i Sant Antoni per mostrar les seves qualitats artístiques. D'aquí, justament, traurem aquest any alguns dels intèrprets que amb el Festiueig vol dir que faran allò que es diu a vegades, taloners. No és ben bé taloners, perquè en algun cas seran a dalt de l'escenari, en altres cas en un escenari doncs més lateral, i altres coses, perquè hi ha uns concerts, els Amics de les Arts i la Woody Bank, que no seran numerades les entrades, és a peu dret, perquè els dos grups ens han demanat que no sigui el típic festival doncs amb entrada de seient, sinó que volen que la gent participi una mica i que estiguin a peu dret. En canvi, els altres concerts amb entrada numerada. Això vol dir que els que estiguin a peu dret, el Festiueig serà el de l'escenari i la resta serà en un escenari lateral, allò on també podran menjar i beure, perquè Calonge, en la zona doncs, del nucli antic, la zona de Calonge, poble de llibres, aquests dies de festival hi ha moltíssima gent, hi ha magnífics restaurants i establiments, però també a vegades a l'hora del concert doncs queden curt en quant a espai, i per això mateix hem ampliat la zona de lleure, la zona gastronòmica, i donant food trucks i begudes, lògicament, perquè la gent pugui entrar ja a partir de les 8, tot i que les actuacions seran a les 10, i a partir de les 8, a part doncs, de menjar i beure, tindran unes actuacions que amenitzaran aquesta estona fins a arribar a les 10 amb l'actuació grossa.
Clar, el Baix Empordà i la Costa Brava per extensió també és terra de festivals. En els últims anys també n'hi ha molts, n'hi ha que neixen, n'hi ha que es consoliden. No sé com es fa des de dins de l'organització d'un festival, com es programa un festival perquè no sigui, entre cometes, igual que els altres. Com es pot diferenciar el festival, el festiu, per exemple, de Calonge i Sant Antoni d'altres festivals de l'entorn?
Doncs seguint aquest segell que tu comentaves al principi i que amb tots els respectes i simpatia per tots els festivals, que jo diria que tots són magnífics, i no vull dir cap nom, però quina sort que tenim a les comarques gironines que tinguem tanta i tanta oferta de música, de cultura, de festivals al llarg de l'estiu, i tothom amb el seu segell, amb les seves particularitats, i d'altra banda també doncs, perquè nosaltres vam triar una opció que era molt clara, la proximitat i la varietat. Vol dir, prioritzem per davant de tot que la gent doncs vingui a passeig a Calonge a veure i escoltar artistes de casa nostra. Totes les programacions són de grups, de cantants, d'intèrprets catalans. I per altra banda també que un dia doncs aquell aficionat al jazz hi trobi doncs el seu grup, com varen fer el comiat en la primera edició de la Locomotora Negra o l'any passat de la Barcelona en Jazz Orquestra, que aquella gent que estima el món de la sardana i de la cobla doncs sigui l'únic festival que programa, que jo sàpiga, sardanes en els festivals d'estiu, i que cada any tinguem també una estrena, com hem tingut de Martí Mont, d'Antoni Rosmerbau aquest any, de Jordi Molina, i també la imant de la música clàssica, encara que la majoria de vegades sigui en petit format, doncs ha vingut l'Albert Guinovar o Vicenç Prats, i aquest any tinguem Guillem Batllori. Per tant, proximitat, varietat i qualitat intentem.
Ja per anar acabant, Francesc, un últim apunt. No sé, la gent que estigui interessada en alguns dels concerts del festiu, on pot trobar més informació i també comprar les entrades?
Doncs poden fer-ho en la web de Calonge i Sant Antoni. En aquests moments tenen a disposició tots els concerts encara amb entrades per adquirir. Si bé és veritat que estem molt contents del ritme de venda d'entrades, que és molt i molt satisfactori, estem a 1 de juny, per cert, si eren 2 mesos i mig, i pràcticament tots els concerts tenen la meitat de l'aforament i alguns més de la meitat ja cobert, i per tant doncs des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estan gestionant doncs aquesta venda d'entrades mitjançant el web del mateix Ajuntament / anar a buscar la part del festival festiu.
Doncs Francesc Sánchez Carcassés, director artístic del festiu del Festival de Música de Calonge i Sant Antoni al voltant del castell de Calonge, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica més sobre aquesta edició del 2026 del festiu aquí al Supermatí en directe 1 de juny d'aquest 2026, quan encara hi queden això, més de 2 mesos per al festival, però com bé comentaves ara, el ritme d'entrades va molt i molt bé, i no és per menys, ja que el cartell i les propostes que porteu són la mar d'engrescadores. Francesc, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i bona jornada.
I nosaltres, quan passen 2 minuts de 8:45 d'aquest matí, hem de donar pas al bloc informatiu. Rosa Coromines ha decidit posar punt i final a una de les històries comercials més emblemàtiques de Platja d'Aro. La propietària del Cisne abaixa definitivament la persiana de la pastisseria després de gairebé 7 dècades d'activitat. La venda del local tanca una etapa professional i personal que ha marcat la seva vida i la de moltes generacions de veïns i també de visitants. Carla Saló.
El negoci va obrir portes a final dels anys 50 de la mà de Jordi Albertí. Poc després, Rosa Coromines va començar-hi a treballar. La relació professional es va convertir amb els anys en una història personal. Tots dos es van casar i van construir una família vinculada completament a la pastisseria. La mort de Jordi Albertí va deixar el negoci en mans de la seva esposa. Amb el pas dels anys, els fills han optat per seguir altres camins professionals i aquesta situació ha acabat portant Coromines a prendre la decisió de vendre el local i acomiadar-se d'un establiment que ha estat al centre de la seva vida. El tancament també representa la desaparició d'un dels comerços més coneguts de l'Avinguda de S'Agaró, considerada avui el principal eix comercial de la població. Quan el Cisne va començar l'activitat, però, la realitat era molt diferent. Segons recorda Coromines, a la vorera de davant hi havia habitatges familiars i l'entorn encara no havia esdevingut el centre comercial i turístic que és actualment. Amb l'arribada del gran creixement turístic de la Costa Brava, durant la segona meitat del segle passat, la pastisseria va guanyar protagonisme. L'establiment es va convertir en un punt de trobada habitual per a residents, estiuejants i visitants. Els llums i la decoració van contribuir a donar-hi una personalitat pròpia que molts encara recorden. Coromines explica que algunes persones reservaven taula a la terrassa per observar l'ambient dels carrers durant les nits d'estiu. Segons relata, era habitual veure gent passejant elegantment vestida. Aquella imatge va contribuir a consolidar la fama d'un local que molts associaven als anys de màxima esplendor turística de Platja d'Aro. Al llarg de la seva trajectòria, el Cisne també es va convertir en un espai freqüentat per artistes i persones vinculades amb el món cultural. Coromines observava nombrosos records d'aquella època. Entre
Entre les anècdotes que explica hi ha les visites del pintor Salvador Dalí, una de les figures més universals de l'Empordà. També recorda el pas del cantant Manolo Escobar, que mantenia una estreta relació amb la població. Per a la propietària, però, el valor principal del negoci no es troba en els noms coneguts que hi van passar. El record més important és la vida quotidiana compartida amb la família. Els seus tres fills van créixer entre els taulells, els forns i les taules de pastisseria. Coromines recorda especialment els anys en què compartia el negoci amb el seu marit. Mentre ell treballava durant la nit preparant els productes, ella s'encarregava d'obrir l'establiment al matí. Explica que sovint coincidien a l'escala de l'edifici quan una acabava la jornada i l'altra la començava. Aquell breu moment diari s'havia convertit en una rutina inseparable de la seva vida. Ara, amb serenor, considera que ha arribat el moment de tancar aquesta etapa. Ho fa amb la satisfacció d'haver dedicat tota una vida a una professió que assegura haver gaudit cada dia. El tancament del Cisne deixa enrere un establiment històric i també posa punt final a una part de la memòria col·lectiva de Platja d'Aro.
Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. A les comarques gironines, l'Alt Empordà destaca amb 11 espais, mentre que el Baix Empordà només en manté 3. La Selva continua sent l'única comarca litoral catalana sense cap platja canina durant la temporada alta de bany, Maria Alzina.
Cadaqués és el municipi que concentra més zones amb 4 platges on es permet l'accés amb gossos, mentre que el Port de la Selva en té 2. En canvi, Roses i l'Escala continuen sense disposar d'espais habilitats durant la temporada alta de bany. Al Baix Empordà l'oferta és força més limitada. Només 3 municipis mantenen platges per a gossos. Són Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Torroella. Això deixa fora poblacions turístiques destacades com Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Calonge, Sant Antoni o Palafrugell. Un dels casos que continua generant més contrast és el de la Selva, i és que Blanes, Lloret i Tossa de Mar seguiran sense tenir cap platja habilitada per animals durant l'estiu, convertint la comarca un any més en l'única del litoral català sense cap espai d'aquest tipus. Aquest hivern Blanes havia impulsat una prova pilot amb una platja amb una zona de la platja limitada de 5.500 metres quadrats, però l'Ajuntament va descartar mantenir-la durant la temporada alta i preveu recuperar-la a la tardor. Segons el recompte que ha elaborat l'Agència Catalana de Notícies, més del 60% dels municipis costaners catalans tindran aquest estiu algun espai per a gossos amb o sense limitacions horàries. En total, 43 municipis habilitaran zones específiques per a mascotes. Les regulacions, però, continuen sent molt diferents segons cada població. Alguns municipis permeten l'accés durant tot el dia, mentre que d'altres limiten els horaris a les primeres hores del matí o a la nit. També varien els serveis disponibles. En alguns espais hi ha dutxes per animals, tancaments perimetrals o zones delimitades dins l'aigua, mentre que en d'altres la regulació és diferent. A les comarques gironines, la platja de Griells de Torroella és un dels exemples on es demana que els animals vagin lligats i sota control constant dels propietaris. La majoria d'espais també incorporen senyalització específica i cartells informatius per regular l'ús durant els mesos d'estiu.
L'Oncocim ha assolit aquest dissabte la xifra més alta de recaptació de la seva història. La desena edició de la Travessia Solidària ha recaptat pràcticament 118.000 euros per a la investigació del càncer de mama triple negatiu i per als serveis d'acompanyament a persones amb càncer i també a les seves famílies. Ferran Castelló.
La prova, impulsada per Radical Swim i la Fundació Encolliga Girona, ha mobilitzat 33 equips i prop de 200 nedadors i nedadores. Els participants van completar 30 quilòmetres entre l'Estartit i Calella de Palafrugell en una edició que també va ser la més multitudinària de la història de l'esdeveniment. La travessia va començar a primera hora del matí des del port de l'Estartit. El recorregut va passar per les Illes Medes i les Formigues abans d'arribar a la platja del Portbó de Calella. Allà, familiars, voluntaris i col·laboradors van rebre els participants en un ambient festiu i emotiu. La jornada també va incloure una nova edició de la Milla Solidària entre Llafranc i Calella. La iniciativa va registrar 225 inscrits, una xifra també rècord. Les aportacions dels participants, sumades als donatius dels equips i el dorsal zero, han contribuït a assolir la recaptació més elevada de la història de l'Oncoswim. El 70% dels fons es destinarà a la investigació que desenvolupa el grup de recerca Oncologia de Precisió de Girona, de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica Dr. Josep Trueta i també l'Institut Català d'Oncologia de Girona. I el 30% restant servirà per finançar els serveis de suport que ofereix la Fundació Encolliga Girona a pacients oncològics i familiars. Amb els gairebé 118.000 euros recaptats aquest any, l'OncoSwim supera els 630.000 euros acumulats des de la primera edició, l'any 2016, recordem. La iniciativa s'ha consolidat així com un dels principals esdeveniments esportius solidaris del Baix Empordà i de les comarques gironines, i una font de finançament important per avançar en la recerca d'un dels tumors de mama més agressius.
I la plaça Garbina d'Ullastret va acollir aquest divendres una de les nits més destacades de l'actual edició de l'Ítaca Pobles amb un concert d'Amazoni que va reunir un públic entregat i va convertir l'espai en un escenari de proximitat i complicitat. El músic bisbalenc va oferir una actuació intensa que va culminar amb diversos bisos després que els assistents reclamessin el seu retorn a l'escenari. Carla Saló.
El concert arribava en un moment molt especial per a Jaume Pla Amazoni, que continuava presentant el seu darrer treball, Banderes per Daltònics, el disc que marca el seu retorn als escenaris després d'un període d'aturada. Al llarg de la vetllada, l'artista va combinar les seves noves composicions amb algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, configurant així un repertori que va connectar amb diverses generacions de seguidors. Acompanyat per una banda formada majoritàriament per músics empordanesos, amb Genís Bou a la bateria, Emili Bosch a la guitarra, Nathan Arbol baix i el suport vocal de David Mauricio, Amazoni va desplegar un directe sòlid que va evidenciar el bon moment creatiu que travessa. La resposta del públic va ser constant durant tot el concert, amb una escolta atenta i una participació activa que va acabant provocant el retorn de la banda a l'escenari per interpretar diverses peces addicionals. La cita també ha servit per consolidar la plaça Garbina com un dels espais singulars del festival. Incorporada recentment al corregut de l'Ítaca Poble, s'ha convertit en un dels escenaris que millor representen l'esperit de proximitat que caracteritza aquesta proposta cultural basada en concerts de petit format en diferents municipis de l'Empordà. Després de les actuacions de Joan Miquel, Olivia Pals i d'Amazoni a Ullastret, el festival continuarà el seu recorregut el pròxim dia 6 de juny amb el concert de l'Osa a Gualta. Posteriorment passarà per la Pera amb Anna Andreu i culminarà el dia 5 de juliol a Calella de Palafrugell, on els Amics de les Arts celebraran els seus 20 anys de trajectòria a l'escenari de Portbó. Abans, però, el festival farà una aturada per celebrar el mític Ítaca Sant Joan a l'Estartit amb una programació multitudinària que inclourà actuacions de Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoni, Cupido, la Ludwig Bank i altres artistes destacats.
SOS Costa Brava reclama investigacions sobre els episodis de contaminació a Castell Cap Roig i demana limitar el creixement urbanístic. Berta Roura.
SOS Costa Brava ha presentat dues denúncies administratives per diversos episodis de contaminació detectats a l'entorn natural de Castell i Cap Roig a l'Aix Empordà. La Federació Ecologista demana que les administracions investiguin l'origen dels abocaments i determinin possibles responsabilitats. La primera denúncia s'ha adreçat a l'Agència Catalana de l'Aigua i reclama inspeccions sobre el sistema de sanejament i depuració que dona servei a municipis com Palamós, Calonge, Vall-llobrega, Mont-ras i Palafrugell. L'entitat vol aclarir l'origen de la contaminació i comprovar si les instal·lacions funcionen correctament. La segona denúncia s'ha presentat davant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. SOS Costa Brava considera que els episodis podrien haver afectat hàbits protegits de l'espai natural del Castell Cap Roig i reclama que s'avaluïn possibles infraccions ambientals. L'entitat també denuncia la manca d'investigacions formals fins ara i reclama mesures de restauració dels espais afectats. A més, adverteix que les infraestructures actuals podrien estar sota pressió i demana limitar nous creixements urbanístics mentre no es garanteixi una capacitat suficient de sanejament i depuració.
Endesa modernitzarà la línia Bellcaire-Empordanet per adaptar la xarxa elèctrica a l'augment de la demanda energètica. Berta.
El Baix Empordà serà un dels territoris beneficiats pel nou pla d'inversions d'Endesa a les comarques gironines. La companyia destinarà prop de 42 milions d'euros aquest any a reforçar i modernitzar la xarxa de distribució elèctrica. Una de les actuacions més destacades serà la repotenciació de la línia de 110 kW entre Bellcaire d'Empordà i Empordanet, considerada una infraestructura estratègica per garantir el subministrament elèctric a la comarca. El projecte forma part d'un pla més ampli que inclou la modernització de línies, l'ampliació de subestacions i la incorporació de noves tecnologies digitals per supervisar la xarxa en temps real i reduir el temps de resposta davant incidències. Segons Endesa, aquestes inversions responen a l'augment de la demanda energètica derivada de l'expansió de les energies renovables, l'autoconsum i els vehicles elèctrics. Actualment, les comarques gironines ja superen les 21.000 instal·lacions d'autoconsum connectades a la xarxa, una tendència que reforça la necessitat d'adaptar les infraestructures energètiques als nous usos i necessitats del territori.
L'Associació Filatèlica i de Col·leccionisme de Sant Feliu de Guíxols presenta dos segells de curs legal per a Espanya dedicats a l'artista Antoni Gaudí i al president Josep Irla. En el cas del segell dedicat a Antoni Gaudí, es vol commemorar el centenari de la mort de l'artista barceloní i pel que fa a Josep Irla, es commemorarà el 150è aniversari del seu naixement. Maria Alzina.
El president de l'Associació Filatèlica i de Col·leccionisme, Amado Sàbat, explica que les propostes han estat perfectes. En tots dos casos serveixen per commemorar dues figures claus per la cultura i identitat catalanes. A més, l'entitat editarà una revista on apareixeran els dos segells i es farà un matasegells vinculat a Josep Irla. En el cas dels dos segells, la col·laboració amb l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha estat clau per decidir quines imatges hi podien encaixar.
I bueno, l'arxiu en aquest cas, com que va ser ell el que va posar la cara i el tenen ells, in situ, i és una cara que no té útil, encara que tingui propietari, un propietari, l'arxiu, mos va donar el permís d'avui per demà. I va ser contestat, perquè, esclar, vaig dir-ho que fer per vies oficials, no? I van contestar l'endemà. L'endemà tenia ja el correu contestat.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Alexis Sánchez, destaca la coincidència d'aquests dos aniversaris per poder presentar aquests dos segells. També ha reconegut la bona feina que es fa des de l'Associació de Filatèlia i Col·leccionisme de Sant Feliu de Guíxols.
I la palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez ha publicat el seu primer llibre titulat Els camins de la Chloe. El llibre combina ficció i experiències personals seguint en el creixement vital de la Chloe, una nena que descobreix la seva passió per les caminades. El camí de Sant Jaume es converteix en l'escenari principal de moltes de les aventures que s'hi narren. Ferran Castelló.
L'obra també té versió en castellà i és el debut literari de l'autora de Palafrugell.
Bueno, Els camins de la Chloe no és més que una història d'una nena que creix feliç amb la seva família, el seu àmbit, i descobreix la seva passió per les caminades. I dins d'aquestes caminades es troba amb la gran aventura del Camino de Santiago, que és on passa la major part de les històries.
La protagonista evoluciona al llarg del relat. De fet, passa de la infantesa a l'etapa adulta fins a tornar a la seva pròpia família. El Camí de Sant Jaume esdevé una experiència compartida amb la gent qui l'envolta.
Comença aquí amb els pares. La base del primer camí és amb els pares. I tornen tan encantats del camí que es van afegint acompanyants, com és l'Aniol, la parella de la Chloe, i més endavant les nenes.
Perpinyà explica que el camí no és només un escenari, sinó una experiència vital que cada persona viu de manera diferent i que pot suposar un canvi personal profund. També destaca valors com la família, l'amistat, l'amor i la superació.
El camí pot ser moltes coses. Hi ha gent que hi va i no és res, és anar a caminar. Hi ha gent que és una aventura i hi ha gent que ens fa un canvi, un xip a dins, que fa un canvi.
L'autora reconeix que la protagonista està inspirada en ella mateixa, tot i que el llibre combina elements reals i de ficció per mantenir també una part de distància personal. El llibre també inclou referències a espais de les comarques gironines que apareixen com a escenaris importants dins dels diferents capítols de l'obra.
Passen gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9. És moment ara, com cada dilluns, de repassar l'actualitat i els resultats, o millor dit, el resultat del cap de setmana en clau Baix Empordanesa i també comarques gironines, com sempre. Ho fem amb l'Oriol Bernà. Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Molt bé. I vosaltres, com esteu?
Doncs mira, començant el mes de juny, començant la setmana, avui, dia de començar, avui, pel que sembla. I també, per altra banda, en clau esportiva, dia d'acabar, perquè la temporada ja va a la baixa.
T'anava a dir exactament el mateix, sí, perquè a partir d'ara jo crec que aquesta secció ja la podem començar a fer de manera molt més relaxada, si més no l'actualitat no és tan immediata o no és una actualitat tan resultadística, però bé, anirem explicant a partir d'ara doncs, notícies relacionades amb el món de l'esport de la nostra comarca, la nostra província, però sempre més en clau ja, doncs, temporada vinent, com es preparen els equips, com està el mercat. Avui, per exemple, sí que és cert que comentaves que hi ha el resultat, doncs el resultat és el, per nosaltres el resultat més important d'aquest cap de setmana en clau baix empordanesa és el del Palamós de futbol, però també volem parlar doncs, del comiat de Mitchell, de qui pot ocupar la banqueta del Girona la pròxima temporada, perquè també té un bon paper, malgrat aquest recent descens de l'equip. També hi ha un bon paper i una bona ombra de Mitchell. Mm-hmm. És una cosa que sembla estranya, perquè normalment quan l'equip descendeix doncs, resulta que el que s'assenyala sempre és l'entrenador, i en aquest cas doncs, ja parlarem ara a veure si estem del tot d'acord amb això. I després també volem parlar de la concessió que pot que està a punt de donar l'Ajuntament de Girona al Bàsquet Girona. Està a punt de donar la concessió del pavelló de Fontejau per 50 anys. Ara en parlarem, si et sembla, comencem per pel resultat de més destacat d'aquest cap de setmana, que és que el Palamós ja s'acomiada del somni de l'ascens a Lliga Elite. Si et sembla, comencem per aquí.
I tant que sí, tant que sí.
Després de, recordem-ho, la setmana passada va perdre 3-1 contra el Viladecans a casa, 1-3, perdona. El Palamós necessitava doncs, aquest, diguéssim, aquest miracle pràcticament. Necessitava remuntar un resultat advers de l'anada i competir amb valentia. Ho va fer, però no va poder capgirar una eliminatòria que es va acabar decidint per petits detalls. Recordem que Marçal Joanola es va fer càrrec de l'equip 5 jornades abans d'acabar la temporada. Ha fet bon paper, de fet ha aconseguit un ple de victòries i un empat que va ser el debut, però no ha pogut seguir amb aquesta ratxa o aquesta dinàmica durant el play-off d'ascens. Tot i això, el Viladecans va protegir el resultat aconseguit a Palamós, va generar perill durant la primera meitat amb equilibri, amb intensitat, i cap dels dos equips va ser capaç d'obrir un marcador. A la represa semblava que el Palamós s'acostava a la Igualada, perquè va marcar el primer gol al minut 58 amb obra de Marc Lloret, i això va alimentar les esperances de remuntada. Amb el marcador favorable, el Palamós va buscar amb insistència la segona diana, però al minut 71 Gallo, el local Gallo, va restablir l'empat i va deixar el conjunt palamosí sense marge de maniobra. Ni els últims intents ni l'empenta final van ser suficients per canviar el destí d'un Palamós que fins i tot va acabar el partit amb un jugador menys per expulsió de Niol en el temps afegit, i va acabar així doncs, una temporada notable per al Degà. No sé com ho qualificaries tu, Joan, però podríem dir que és notable perquè ha lluitat fins al final amb jugadors molt joves, però no ha aconseguit l'ascens de la Lliga Elite que va perdre la temporada passada.
No, de fet, des del club, des del Palamós, sempre diuen que l'objectiu és tornar primer a Lliga Elite i després segurament a la que seria la tercera ref, que ells consideren que és la seva, la seva categoria on mereixen estar, com a mínim. Sí que és cert que evidentment, perdre en una fase d'ascens acabes la temporada amb mal gust de boca, però jo crec que hi ha unes bones bases de cara al futur, perquè com bé deies, el canvi d'entrenador i l'entrada de Marçal Joanola va donar aire molt fresc a l'equip de Palamosí, i crec que hi ha unes bases, un equip, com bé deies tu, molt jove, per de cares a la pròxima temporada, i crec que tornen a ser un dels favorits per pujar de nou a Lliga Elite, i més si es manté el bloc d'aquesta temporada. No sé jo si l'entrenador serà el mateix, entenc que sí, perquè se l'ha guanyat com a mínim el lloc de cares a la pròxima temporada, però veurem si hi ha canvis, si es manté Marçal Joanola, si només serà un tècnic interí durant aquest final de la temporada, o veurem què passa.
Recordem que Marçal Joanola és un entrenador de 30-31 anys.
Sí, sí.
És a dir, diria que, ho dic de memòria, em sap que és nascut el 95-96. Per tant, és un tècnic molt jove. Què vol dir això? Tens jugadors joves, un tècnic jove, pots construir la base a partir d'aquí? Doncs, ostres, doncs estaria molt bé. Sí que és veritat que en aquestes categories necessites un pèl de veterania, un pèl, deixem-ho dir amb males paraules, un pèl de mala llet, no?
Sí,
d'experiència. perquè te'n vas a camps que nosaltres, esclar, veiem els partits al nou estadi, que és un camp apte per ser camp de segona A.
Sí, sí.
I si li poses una mica més de grades supletòries, podria ser un camp de primera. Clar, aquests jugadors van a camps de gespa artificial, petitíssims, camps de barri, i per exemple el Viladecans era un equip amb molta més experiència i això es va notar claríssimament. Però bé, doncs temporada notable i esperem que la feina feta no sigui en va i l'any que ve doncs es millorin els resultats, que voldria dir que el Palamós ja aconseguiria aquest ascens a la Lliga Elite.
Ho seguirem, com no pot ser d'una altra manera, des d'aquí, des del Supermatí. Mm-hmm. A veure si la temporada que ve hi ha més sort i el Palamós també no ha de canviar d'entrenador a mitja temporada, que és sempre una mala senyal quan un equip no té una bona dinàmica.
Exacte.
Parlàvem d'entrenador ara, obrint la plana gironina, parlant també d'entrenador, i és que Michel Sánchez ha posat punt i final a una etapa històrica amb un final, un gust també agradable, com comentàvem ara, amb el descens a segona al capdavant del Girona.
El que comentava abans, Joan, és que jo tinc la sensació, i crec que és bastant generalitzada, potser em portes la contrària i estaria bé també debatre-ho, però que la sensació és que el descens no és culpa de Mitchell. Mitchell, evidentment, no ha sabut posar remei a una mala dinàmica, però Mitchell no marxa marxa més com un heroi que com algú que ha portat l'equip al descens. No sé si estàs d'acord amb això, amb aquesta sensació.
A mitges, és a dir, sí, et compro que no, mm-hmm. no l'assenyalen com un dels principals culpables. L'aficionat gironí assenyala més amunt, assenyala cap a la llotja i la direcció esportiva, sobretot. Mm-hmm. Sí que és cert que s'ocupa d'alguns algunes decisions una mica errònies aquesta temporada, sobretot la gestió de la porteria. Des del començament amb Livakovic uh-huh. i Gazzaniga, després, clar, arriba Ter Stegen i es lesiona i no pot fer-hi res. I també la decisió, així com la temporada passada el que li va salvar la papeleta va ser Porto i Estuani, aquest any no ha acabat tampoc ha tingut els mateixos jugadors, però tampoc ha pogut acabar d'intentar, que sé, tenir jugadors de molt renom com Unagio o Lemar, que al final de temporada de seu ha estat molt pobre i li ha costat apostar per jugadors de la casa, digues Joel Roca, digues Artero, el mateix Estuani, que pobre, jugava també coix i ha fet tot el que ha pogut. Uh-huh. I també crec que hi ha un sentiment de dir l'etapa de Michel al Girona s'hauria d'haver acabat abans, la temporada passada, sobretot.
L'any passat.
Sí.
Potser, sí, jo també tinc aquest sentiment. També és cert que ha anat amb quatre canyes al final de temporada.
Sí,
en el sentit
sí.
que no hi havia gol i no pots aprendre d'un jugador com Estuani, que pobre estava semi retirat o estava jugant lesionat.
Llavors, sí, sí.
Tens el que tens. Fem una repassada super ràpida de què ha aconseguit Mitchell. Deia que en alguns moments sí que ha sigut l'heroi d'aquest equip, segurament ha sigut el tècnic de l'etapa més important de la història del Girona, aconseguint agafant l'equip a segona divisió. De fet, es va posar en descens a primera ref al principi de la seva etapa, però aconsegueix l'ascens a Tenerife, arriba a la temporada 23-24 a fer aquella temporada dels 80 punts aconseguint la classificació per Lliga de Campions, que potser després ha sigut la condemna d'aquest club. Segurament ha sigut una de les lloses que ha anat arrossegant, però Mitchell deixa Montilivi després de dirigir 221 partits oficials. Com que veig que ens estem quedant sense temps, faig un repàs superràpid del més destacat que ve a partir d'ara. Mitchell apareix a les travesses com a principal candidat a ocupar la banqueta de l'Ajax. L'Ajax és un club que fa temps que li anava al darrere, però segurament el que ens interessarà més a partir d'aquí és saber qui ocuparà la banqueta del Girona. Segons informacions no del tot contrastades, és a dir, no del tot sòlides, són aquells rumors que van cantant per aquí darrere l'orella que va sentint, però que a vegades acaben complint-se, i és que podria ser, un dels noms és García Pimienta, que és seria un considerat perfil ideal per la seva aposta pel joc associatiu, etc. I connexió amb el model del City Group, però també destaca en Quique Álvarez, actual entrenador del Girona B, o Adai Benítez, exjugador del club i actual tècnic de l'Europa, que a mi aquest últim perfil No ho sé, no ho sé per què, la intuïció em diu que m'agrada moltíssim. No sé tu, Joan, com ho veus?
He sentit un altre nom que no sé si és més probable o menys, que és el de Pablo Machín, però a veure, veurem si...
Ja.
A veure quin...
A mi les segones parts no m'acaben d'agradar.
Sí, jo tampoc acabo de... Però bé, també ho seguirem aquí al Supermàtic a dilluns amb l'Oriol Bernà. Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Aquí al Supermàtic, no sé si vols fer un ultimíssim apunt d'aquesta concessió de Fontejau per 50 anys. Ho deixem per la setmana que ve.
Ens estem quedant sense temps, bàsicament. Exacte. Ho acabarem d'explicar bé la setmana que ve, però sí que Marc Gasol i Lluc Salelles, president i alcalde de president del Bàsquet Girona i alcalde de Girona, doncs estan acabant d'ultimar aquesta concessió de Fontejau per passar a propietat del Bàsquet Girona. En parlem doncs la setmana que ve, Joan.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Oriol, fins la setmana que ve i bona setmana. Que vagi molt bé. I nosaltres, quan són ja gairebé les 9 en punt d'aquest matí de dilluns, 1 de juny del 2026, donem el punt i final a aquest supermatí de dilluns, aquest primer supermatí de la setmana, i tornem, com sempre, demà a les 8 del matí aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en Emilio Conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Fins demà. Adéu-siau.